Fabricació pròpia.
Pensando cada dia, cada hora, pensando en ti, caminando, mi cesta llena de moras, son para ti. Por la noche
Salutacions, molt bona tarda a tothom. Un dia com avui de 1981 neix Devendra Banhart als Estats Units. Cantautor indie folk, l'estem escoltant de fons, se'l considerava la gran esperança del gènere. De fet, va debutar el 2002 i ràpid va passar de promesa artista consolidat i seguit també, per cert, per una bona massa de fans. En moltes entrevistes del mateix Banhart ha citat infinitat de vegades la importància i la important influència de músics provenients del Brasil de finals dels 60, també principis dels 70, com ara el gran geni Caetano Veloso i altres membres del moviment conegut com a tropicalisme. Un tropicalisme que ens agrada, que ens ve de gust, que el necessitem perquè, per la seva dolça melodia i perquè ens recorda que ja queda menys pel cap de setmana. I, per cert, avui és Corpus Christi i aquests dies, com ja sabeu, podeu veure l'ou com balla ja a Barcelona o també viure la Patum a Berga. Per tant, bona festa de Corpus i benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Tres minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda. A la sotsdirecció d'aquest programa, Marta Jarque.
Bona tarda.
Com estàs, Marta?
Bé.
N'has a dir Marta?
Sí. Com és això? És estrany.
Ho sé.
És que no estic bé.
Tu no estàs... Bueno, jo crec que cap membre de la fabricació...
Estem tocats.
Hi ha excepcions.
Per exemple... Sí?
Hi ha excepcions.
Digue-li tu. Coro, tu estàs a tope. Amb el cor partit, Marta. Bona tarda. A mi em fa por sortir d'aquí.
Normal.
Jo avui no sé si me'n vaig cap a casa, perquè entre els accidents que hi està havent aquests dies amb el bus i que tots estem accidentats perquè sí...
Aquí hi ha culpables.
Passa res, coses
que passen. Si voleu saber què ha passat, quedeu-ho fins al final del programa.
Ara.
Perquè al final del programa, ja sabeu com som nosaltres, els de fabricació. Fabriquem problemes, també. I a vegades dels problemes, doncs mira, també fabriquem...
Sí.
Guions,
que sembla que ens els
idees.
Busquem, Mercè, els problemes.
Oh, sí, a vegades també venen.
No,
però
i...
la gràcia tot plegat és encarar-ho, Jordi Carretero, que estàs com desfet, després de fer l'Estel migdia. És encarar-ho, doncs...
Sí, home, amb optimisme.
Marta, digue-ho
tu. Amb sentit de l'humor, amb optimisme.
Tu, per tot el que t'ha passat...
Sí, estic perfecta, estic contentíssima.
Estàs prou contenta.
Jo m'he anat a dormir rient del que... Ja, avançant-me ja el que em trobaria avui a les reaccions dels companys. Perquè ens ho passem bé i quan ens passen coses les expliquem.
I com han estat aquestes reaccions?
Passem uns matins divertits, sorpreses...
Què ha passat? Com han estat aquestes reaccions?
Bueno, clar, la gent se sorprèn perquè no puc caminar amb l'agilitat amb la que faig normalment. Aleshores em pregunten què passava i quan explicava una mica els fets... Mira, és curiós. És curiós. No explicarem res, ho explicarem al final del programa, però sí que és bé que va ser una tarda una mica accidentada.
Com portes el... Com estàs asseguda?
Mira, doncs ara mateix tinc un peu a terra ferma.
Sí, el dret.
Sí que és bé que he vingut amb xancletes i mitjons.
Sí.
Per comoditat, i la cama esquerra la tinc posada a sobre d'una cadira i el peu reposa sobre un coixí, el coixí de la Candela, que el tenim aquí sempre, Candela Figuera, sempre al nostre cor.
Tens, per tant, els dits immobilitzats del peu.
És que tinc un dit, concretament un dit,
sí,
el més voluminós,
sí,
immobilitzat.
Vale.
Deixa'm destacar la feina de la gent de la Mútua de Terrassa, que sí, van fer una feina extraordinària. Gent simpatiquíssima.
I ràpida.
Eren uns raios.
Van passar rayos, també.
Mora meva, sí. Ho van veure claríssim, van fer una foto, ho van veure clar.
Bueno, no diguis immobilització, res més. Espera, no diguis res més.
I cap a casa.
Els oients, si voleu saber què li ha passat a Marta Jarque, us heu de quedar al final del programa i sabreu, sí, què va passar ahir a la tarda. Jo abans d'entonar el meu mea culpa.
Tu estàs bé, Mercè?
Jo estic fotuda, però no passa, yeah, res. No passa res.
Puta mia.
6 minuts que passen de 2:15 de 3 de la tarda. Qui encara aguanta amb els dos peus a terra és en Ferran Capdevila.
Uep.
Molt bé. També l'Uri Francisco el tenim a casa.
Sí.
Que ell, bueno... Últim missatge crec que ha estat a les 9 del matí, pobre Uri. Mm.
Que hi va venir aquí, no, quasi que no podia parlar.
Esperem que ens estigui escoltant, Coro.
Això segur.
Bueno. I la Vanessa Carrasquilla, que també de moment segueix
bé
al món digital. En José Matosas i la Paula Moreno, sorprenentment, també estan bé.
Molt.
Sí? Ells estan al món sonor i tots som, avui més que mai, de moment, de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Quan el personal ja va allò, lleugerament inflat de Cuba Libres, saps?
Sí, sí.
Saps què et vull dir?
Sí, sí, ho sé, perfectament.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Vinga, va, que d'aquí res repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació, com cada dia. I després, la Marta... Avui farà la digestió amb la Rosa Marriera. La Rosa Marriera és directora de la Fundació Esclerosi Múltiple, coincidint avui amb el Dia Mundial d'aquesta malaltia. Un dijous en què també parlarem amb la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ella és la Blanca Soriguer, perquè ens expliqui com van els preparatius del Saló Internacional de Logística, que, per cert, comença la setmana que ve. I a 3:45 avui també xerrarem amb l'Anna Pagès, en tenim moltes ganes. Ja sabeu que l'Anna Pagès és professora d'Educació de Blanquerna, sempre és interessant escoltar l'Anna. Avui ens parlarà, per cert, de Jean-Jacques Rousseau, un dels filòsofs, Marta, ja saps,
sí,
més influents en el camp de l'educació. És per això que l'Anna avui ens proposa com podem definir avui la crisi de l'educació i quina seria la lliçó de Rousseau per l'actualitat.
Ui, pobre, se'm faria greus.
Jo no en tinc ni idea, Mercè, no miris així.
No, que sou filòsofes, nosaltres.
Home, sí que sou filòsofes. Sou filòsofes de la vida. Jo
sí,
no sé què faria
també
sense vosaltres. Vull dir, jo quan arribo cada dia al programa...
I nosaltres sense tu.
Estic fotudíssima i sort de la vostra filosofia i de la vostra perspectiva, perquè si no, malament. I sort que avui tenim Anna Pagès, perquè ens expliqui més coses sobre educació. I el cacau de les 4, avui toca bona música. Así que, por favor, diles que vuelvo de cacau. Ja Charlie USG, és el cantant del moment. Ha passat de ser un jove que cantava pels carrers de Madrid, Coro, a ser un dels cantautors de revelació.
Sí, 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 i tot havent nascut fa no gaire, eh? El 2002,
què vols dir? Home, no, no va néixer ahir, no va néixer el 22.
Home, no, però és jove, jove.
És major d'edat, no, el Charlie?
Però saps, sí, camina, bueno, parla.
Sí, sí, sí.
I n'ha après.
No, i canta molt bé. Sí. Charlie USG, doncs estarà amb nosaltres. De fet, acaba de treure un nou àlbum, es diu Contacte Zero, Contacto Zero, que a més de ser un projecte de 13 cançons, també és una carta d'allò més personal. En parlarem amb ella a partir de les 4, com dèiem, i a continuació, ai, Déu meu, rebrem el periodista Jaume Borja amb les notícies del cor, com cada dijous, i a les 5, avui anem de ruta amb el periodista Eduard Palomares. Una setmana més ens porta una nova ruta literària, en aquest cas pel barri ben a prop, d'aquí, al barri de Sants, de Barcelona. Sí, concretament farem cap a la llibreria Conxita.
Home, això és aquí al carrer Vallespí.
Bueno, heu anat vosaltres a Conxita?
Sí, i tant.
No, jo encara no.
Doncs jo vaig anar amb l'Uri, molt la pena,
que és músic.
Mira, que bé, perquè tu en saps molt de llibres i a l'Uri molt de música. Per tant, un espai molt bonic, amb una terra, amb un terra de rajoles hidràuliques d'aquelles precioses, on els llibres i els vinils mariden per oferir una experiència única als lectors del barri. En parlarem avui amb el seu propietari, amb el Marcel Padró. I acabarem programa avui amb els Apocalipsi Now, Santi Jiménez i el Toni García Ramon, i també, per cert, no ens ho podem deixar, felicitar el nostre Ferran Capdevila, que
és
avui...
veritat.
És el seu sant. I així, d'aquesta manera, arribarem a les 6 de la tarda. Quatre minuts i seran 3:15 de la tarda. Ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. A veure, que ens estan arribant whatsapps. No patiu, els oients, que estem bé, eh?
Estem bé.
No ha passat res.
La gent
res.
Està preocupada.
Sí, clar, ens estan enviant. Què ha passat? Què ha passat a la fabricació? Res. O sigui, la que ha sortit,
bueno, res,
més,
bueno,
més,
res.
Sí, la que ha sortit més mal parada és la Marta.
Però estic bé, eh?
Jo estic amb el cor trencat, sí, però sí. La Marta és la que físicament ara mateix, doncs, gairebé no es pot moure.
Mira, si m'haguessin convocat pels Jocs Olímpics...
Estic empitjorant també el que estem dient, eh? Digues, digues.
Si m'haguessin convocat... Si anés als Jocs Olímpics...
No podria
tindria
anar-hi.
Un problema, eh?
No.
Però mira, ara, com que jo no faig esport...
Bueno.
Passa res.
No patiu, que... Bueno, al final del programa us direm què va passar, però que tranquils, que no passa res, que estem bé. De moment. No. Va, Marta, obres aquesta realitat paral·lela i arribes amb una realitat, dius, molt musical.
Sí, perquè queden dos dies perquè arribi el mes de juny, i us porto una sèrie de símptomes de que l'estiu el tenim ja a tocar. Per exemple, comença la turra dels grans festivals musicals, com ara el Primavera Sound. Tota aquesta gent que va de festivals, que tal li agrada, com el company Xavi Toscano, ja estan escalfant i no parlen d'altra cosa. O sigui, ja els hem de començar a aguantar des d'ara i fins al setembre, que és quan comencen a baixar les persianes.
Però,
aquests festivals.
Però, Marta, tu ni volies anar al Primavera.
Hi havia d'anar ahir.
Ah. Ah.
Apreta la xafogó. També seria un altre símptoma d'aquesta arribada de l'estiu. Al matí ens llevem amb els llençols enganxats a la pell per la suor, com si fóssim la mòmia del Tutankamon. Us passa a vosaltres? Com que quedeu com empaquetats de la suor? És que tu, jo no crec ni que dormis amb llençols.
Jo dormo, o sigui, amb la finestra oberta des del mes de febrer.
Jo dormo encara amb manta, imagineu-vos.
Amb manta?
Que bé estaríeu a casa meu. Amb manta.
Però quants graus us fa allà dalt?
Mira, no t'ho sé dir, però calor no em fa.
Veus?
Encara.
No sé si teniu o no mosquits, però aquí a la ciutat els mosquits també ja es comencen a organitzar amb batallons per arruïnar-nos els vespres i les nits, que això és també un clàssic de l'estiu. Es respira també una mica de frustració perquè un any més no hem arribat a temps a l'operació Bikini, ja fem tard, i comencen a sonar en bucle, també això ja és la prova definitiva que tenim l'estiu a tocar. Sonen en bucle aquestes candidates a cançó de l'estiu.
Puedes salir con cualquiera, na 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 na. Pasarte en la borrachera, na 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 na.
¿Lo has sentido?
Darte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar.
puedo estar con todo el mundo. No, 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 no.
Bé, és la cançó de Sebastián Yatra, Manuel Turizo i Belé, Vagabundo, que va alçar-se l'any passat amb el títol de cançó de l'estiu 2023. El secret de l'èxit, doncs, veus addictives, una melodia enganxosa i una lletra, diguem-ho així, facileta, facileta de recordar.
Puedo estar con todo el mundo.
Na, 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 na.
Dármelas de vagabundo.
Na, 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 na. No, això en principi... Va, sí que és veritat que cada vegada perdem més la memòria, però per en recordar-te'n de na-na-na, jo crec que
això
sí.
Ens va bé, ens
ho
va
podem
bé.
Retenir. Un merengue que entra molt bé, a qui els hi agrada, i que s'inspira en clàssics del reggaeton, com Niña Bonita de Chino.
¿Cómo? ¿Cómo?
A veure, és que... Jo això no, això m'ho he posat al guió, m'ho ha xivat el Ferran, és mentida. Vull dir, ho he llegit a una premsa, i que es veu que s'inspira en un reggaeton que es diu Niña Bonita de Chino i Nacho, però no sé on acaba el títol i comença el nom del cantant.
Perdona, o sigui, el reggaetonero es sí. Diu Niña Bonita de Chino i Nacho.
Jo estaria no. Segura que Chino i Nacho és l'autor, o sigui...
Clar, i la cançó Niña Bonita.
Val. Vaja, no ho sé, jo no la desconec. Eh?
Val, és a dir, aquesta Vagabundo s'inspira en Niña Bonita clar. Dels cantants Chino i Nacho.
Ara sí.
Que sembla una mica els ajudants del Hansi Flick, que també es diuen, es diuen Pinipon, o noms així ben curiosos. Sí. Però, com dèiem, això ja és història, perquè ara el que interessa és l'estiu 2024, aquest estiu, i per això us porto les cançons candidates, les que apunten maneres de convertir-se en el hit d'aquests mesos de calor. Voleu començar?
Sí, home,
fem una mica de repàs? Va, aquesta és la primera. Clar, a veure, jo això no ho dic jo, que són les candidates... Són les que estan tenint més reproduccions i, evidentment...
D'on ho has tret, això?
No he sumat, no he afavorit que aquesta sigui una de les cançons top del moment. És la sevillana de Omar Montes.
Però, Marta, d'on ho has tret, això? És de Spotify o...?
Diferents, he rastrejat diferents webs de música, d'emissores musicals, i totes coinciden... Les que us he passat, sí. Les que escoltarem, totes apareixen a totes aquestes llistes doncs, també reproduccions que... que reprodueixen, evidentment, a l'emissora i també a YouTube, que és un ara dels marcadors doncs, més visualitzacions, més números doncs, de convertir-se, com dèiem, a la cançó més escoltada també de l'estiu. Una cançó, aquesta, La Sevillana d'Omar Montes, que desitjo doncs, que no es faci amb el títol de cançó de l'estiu, que arrossega a polèmica, Mercè, perquè alguns consideren que és un plagi d'un altre megahit de Chiquetete que es diu A la Puerta de Toledo. A veure, jo no hi trobo cap similitud. Tu sí que hi trobes similitud?
Jo sí, però...
O sigui, tu balles sardanes, sevillanes.
Sí.
Sardanes. Sí, m'agrada ballar.
És una caixa de sorpreses, Mercè.
Sí, doncs vaig des de Carles Porta...
a la sevillana.
Carri Bradshaw... a balles sevillanes. M'agrada que vols que et diguis.
Però tu trobes
però
similituds?
Però aquesta cançó d'Omar Montes, a mi, mira, diré que m'agrada més aquesta Chiquetete que l'Omar Montes.
La Chiquetete, eh?
Home, sí, va. Chiquetete.
Doncs mira, ja em posaré algun fòrum d'aquests de Canción del Verano sí. I escriuré que és la més bona, la Chiquetete, que aquesta d'Omar Montes, perquè tu ets una veu autoritzada.
Jo sóc una veu autoritzada.
No, perquè balles sevillanes. Per tant, sí que estàs més familiaritzada amb aquest estil musical.
No, jo només la de Maria del Monte. I ja està. Però bueno, va seguir
la segona
repàs,
candidata
va.
No és Maria del Monte, la segona candidata a cançó de l'estiu, però també sona molt bé, escolteu.
No sé quina és.
És Amor de Verano, de Marlena, el duet madrileny format per Anna Legazpi i Carolina Moyano, que es va presentar, de fet, per ser al Benidorm Fest.
Ah, veus?
Evidentment no va passar.
El Borja segur que sap quina
segur
és aquesta.
Que, exacte. Una cançó sobre el desengany amorós de Legazpi amb una influencer i que està plena de darts enverinats. Que ara això també, Mercè, no sé si ho has notat, porta molt. Que hi ha una separació, un divorci, un trencament, i aquí la gent comença, com si fos un ventilador, a repartir darts i missatges subliminals doncs, a les seves exparelles. És un clàssic que va posar de moda Shakira, que per cert apareixerà també en aquesta llista. Va, més candidates és Energia Bacanja.
Bacanja?
Energia Bacanja, de Sebastián Yatra.
Tú tienes una energía que está bacana. Tú le pones el sábado a mi semana. Tú no tienes amigas, tú tienes manas. Si antes de ser tu novio, yo fui tu pana. Tú de ganas de darse...
A veure, Cargue, que, a veure, una cosa és que tinguis mal al peu. Però l'altre, què vol dir, això?
Bacanja?
Bacanja.
És bacana, no? Bacana. Energia bacana.
Però energia bacana, jo crec que era l'any passat aquesta, no? Bueno, a veure, també és veritat que aquest noi, o sigui, quan canta, les canta totes
iguals. Totes són iguals, és així,
sí,
o no?
És veritat.
Jo, de fet, només he posat aquesta cançó per dir que al videoclip hi surt la dona del Cristiano Ronaldo, molt natural, a una Infinity Pool, que són aquestes piscines, saps, que són tan...
Que no acaben mai.
No, són infinites, has d'anar en compte per no fotre't avall, però... Ella surt allà, està estupenda. A tots els videoclips, he de dir, d'aquestes que avui estem repassant, d'aquestes cançons, hi surten dones amb poca roba i molt naturals, amb un posat molt natural, amb unes expressions que es nota que les agafen desprevingudes, saps? És allò que no s'esperen que les gravin.
No.
Un altre dels noms clàssics, va, que sonen com a cançó de l'estiu, després d'aquesta de Sebastián Yatra, que no és Energia Bacanja, és Energia Bacana. Que, per cert, què vol dir, Mercè? Bacana, bacana, bacana...
A veure, bacana, ell sí. És del Sebastián Yatra, és colombià.
És argentí, no?
No, ai, no és colombià. Ah,
sí.
Ma, no ho sé, anem a buscar-ho.
Deu ser d'allà. Bé,
clar.
Com deia, Mayra, parlàvem de Shakira.
Mira,
perdona,
digues. Chile-Colombia. Ah, adjetivo vol dir que estàs excelente. Que
excelente.
Estàs estupenda. Toma. Buena energia.
Ah, mira.
Clar.
Energia, bona energia. Bona energia de Sebastián Yatra, que sempre té la mateixa, perquè és veritat que l'energia, ell no deu sentir-ho molt regular, perquè totes les cançons que treu, com
són
deies
igual.
Tu, sonen igual. Un altre dels noms clàssics, com dèiem, que sonen com a cançó de l'estiu, és el de Shakira, que presenta una altra cançó molt dolenta, però, per tant, amb molts números de triomfar. És així? Com més dolenta és la cançó de Shakira,
millor.
Més visualitzacions té. Mira, sona així. És una cançó que...
D'arres enverinats.
Claro, ho fa al costat de Cardi B, que el videoclip l'han posat els lloms... Mira, us he posat la foto. Els lloms d'un ésser mitològic amb cap de cavall i tronc i cap d'un bon jambo, com diria l'Uri, que trobo que és molt pràctic tenir una parella amb aquestes característiques, perquè, Mercè, t'estalvies molts calarons de... Tu t'imagines? I això t'aniria bé.
Avui, Jarque, a tu t'aniria bé.
Exacte, tenir com un cavall i el tens sempre a disposició per anar amunt i avall, per anar al súper, per qualsevol cosa. Et surt molt a compte. Segurament la Shakira també ha amagat algun dart a Gerard Piqué, perquè encara no ha superat que partissin peres, Mercè, i això que ja fa dies que s'han deixat.
Sí, sí.
Però com que no he tingut el valor d'escoltar la cançó sencera, això també t'ho he de... No t'ho puc assegurar al 100% sí. Que hi hagi algun dardet enverinat.
Jo, de totes les que has posat fins ara, aquesta potser és la que més m'agrada.
Però
sí,
sí. Jo sóc del teu team. Sí.
Ah, sí?
Sí,
doncs
sí.
Mira, a mi m'ha agradat aquella que us he dit que havia anat a Eurovisió, la de Marlena. Bé, després repassarem, actualitzarem
bueno,
marcadors.
O no.
No, espera't, perquè també en tenim en català. Escolta els tiets.
A veure.
Vull que vinguis, que passem la tarda de tranquis, veient junts la posta de sol. Sentim que estem bé, sentim que estem living. Vull que...
A veure, és un living, és una mica tropicalisme, també, aquesta cançó.
Sí, sí, de fet, el videoclip apareixen amb les palmeres, com un ambient molt de Miami, molt d'estiu, amb un filtre taronja, aquest clàssic, que sí que ens dona aquesta sensació de temperatures altes i d'estiu.
Bueno, és que els tiets, te recordes que recentment els hem vist que estan treballant amb el seu nou àlbum i els hem vist a Miami, tranquil·lets.
Aquí està, que estaven produint. Bé, aquesta cançó, que vinguis, dels detalls, va sortir, de fet, fa només una setmaneta i es postula, com dèiem, com un dels superhits d'aquest estiu 2024. Dels tiets, també, a un dels noms triomfadors de la música en català d'aquest any, el Mamaduxa, amb això que és Que Chévere.
Un fin de tonto. Que chévere, que chévere.
Que chévere, que chévere.
La migdiada. Que chévere, que chévere.
Que chévere, que chévere.
Que cuando deixes y no trabajas y no me gozo una lata barra. Que chévere, que chévere. Que chévere, que chévere.
Doncs m'agrada.
Està bé, eh?
A mi també.
És el nou hit del grup Revelació, com dèiem, de l'any, Mamaduxa, i té molta pinta de resar les pistes d'estiu. És veritat, és enganxosa, és simpàtica, no és fresqueta,
no,
està bé.
Nosaltres hem vist el directe de Mamaduxa i és xulíssim. Vull dir que a mi m'agrada molt.
Sí, m'agrada.
Mamaduxa, per si és un tio que t'enganxa, que és energètic, que proporciona, bon
ambient,
rotllo.
Bon ambient.
Sí, a mi m'agrada molt Mamaduxa.
Jo defenso més la cançó que la seva posada en escena. A l'escenari, però bé...
A mi m'agrada moltíssim.
La cançó, La cançó a mi m'agrada i és una de les meves preferides. Mercè, em deixes fer una proposta fora de concurs?
A veure, quina?
Mira, és la de Letícia Sabater, que sempre ens dona una alegria a aquests vols de l'any. Amb aquest any, una ferma proposta, cançó de l'estiu, que per això no pot entrar a votació.
Per què?
Perquè el nom, el títol de la cançó, aquestes hores de la tarda i aquesta emissora, no el puc ni pronunciar, però sona així.
Miau, miau.
Recomano veure el videoclip, no ho recomano, és a dir, fugiu, quan la sentiu, fugiu, no cal que la consulteu, ni que la mireu, ni
però,
que veieu el títol.
Però,
que
tu que ets un expert en Letícia Sabater, o sigui, cada quan treu una nova cançó, com va això?
Quan hi ha una data important, per exemple, el Nadal, saps? Mica emulant a Mariah Carey, a l'estiu, ha fet salxipapes, ha fet... És a dir, quan s'acosta un moment que ella sap que pot començar a facturar i a fer calés, ella treu un hit d'aquests doncs ridículs i que ella doncs així apareix en una imatge bastant grotesca i doncs fa els seus calerons i la conviden a algun que altre festival.
Mira, saps qui ja no li canta festivals i sens dubte n'ha tret més d'un caleró? És Taylor Swift, que acaba d'aterrar. Bueno, ahir va fer el primer concert dels dos que farà a Madrid i nosaltres, com que volem saber la penúltima hora d'aquest segon concert de Taylor Swift a Madrid, a aquesta hora, després de la publicitat, anirem cap allà i parlarem amb una Swiftie. Oh!
Ràdio Estel.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Uei,
epa, tu veu, penya.
Estic beníssim, estic esperant per parlar amb altres. Tampoc no tens res especial per com per respondre. Com anem? Bon dia, bones tardes. No tinc cap problema.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Va, que des de primera hora del matí tenim el Ferran ja produint una trucada per trobar doncs, catalanes que estiguin a Madrid i que participin en aquest segon, assisteixin a aquest segon concert de Taylor Swift.
Complicat.
I, de fet, les ha trobat. Són l'Andrea i la Thalia, que res, estan a casa d'uns amics de Madrid i s'estan arreglant ara mateix per anar al concert de la Taylor Swift. Hola, Andrea. Hola, Thalia.
Hola, què tal?
Com esteu? Esteu nervioses?
Sí, estem molt emocionades.
Però, mare meva, però això és molt fort. Escolta, vosaltres sou de Barcelona?
Sí, som de Barcelona.
Sou de Barcelona. I a quina hora, com heu arribat a Madrid? Vau arribar ahir? Heu arribat avui?
Hem agafat l'AVE a les 10
sí.
I hem arribat fa una hora, més o menys.
Bueno, i a quina hora comença el concert?
Ella surt a les 8.
A les 8 comença. Mm.
Sí. A les 6 i mitja els
paleros.
Ai, qui són? Qui són? Qui actua abans?
Paramor.
S'ho saben tot, eh?
Paramor. I són famosos?
Sí, però crec que a Espanya no els coneixen molt. I tenen cançons famoses, però jo tampoc som molt fan.
Escolta, ens confesseu que ahir vau estar enganxadíssimes a les xarxes socials, veient què és el que passava en aquest primer concert a Madrid o no. Què és el que més us va agradar?
La veritat és que no volíem veure moltes coses.
Clar, ben fet.
Vam fer spoilers. Sí, només vam veure les cançons que ella canta així com sorpresa per veure quines ens tocarien a nosaltres. Mm.
I us podem preguntar quan us ha costat l'entrada?
Sí, 200 euros.
200 euros. I a on esteu? Esteu a pista o a on esteu situades?
Estem a la grada, a la segona grada.
A la segona. I és bona visibilitat?
Sí, estem com... la veiem de front.
Bé. Bueno, això està, sí, està bé. I quina és aquella cançó que creieu que... bueno, la que més us agrada, a vosaltres? Quina és?
Uf, això és molt difícil. jo potser...
bueno, no nosaltres tenim una que ens agrada molt a les dues, sí. Que si la canta, ens la tatuarem.
Ah, quina?
This is me trying.
Quina?
This is me trying.
Aquesta no, però aquesta
és...
clar, és que... És de les conegudes, no? No, o què?
No és de les més conegudes, però és molt bonica i, bueno...
O sigui, vosaltres sou Swifties.
Sí.
Per la gent que desconeix, que deu ser molt poca, però què representa ser una Swiftie? Vosaltres ho sabríeu dir o no?
Uf, no sé, jo crec que no sé, és com el pop personificat. No sé, és com felicitat. No sé com dir això en català. Em surt en anglès.
Ah, carai.
Digue-ho.
Sisterhood, com...
Sororitat. Ah. Sororitat.
Exacte. Em surt parlant anglès.
Bueno, molt bé. És que això és l'efecte de Taylor,
mira,
també.
Mira tot això que tens, clar, que aprens anglès, a més.
Estudiem en anglès i... bueno.
Clar, és el fenomen. I vosaltres com explicaríeu aquest fenomen, Taylor Swift, no? Perquè hi ha molta gent que digui, però és que jo no entenc per què mou a tanta gent.
Uf. Jo crec que és precisament per la sororitat.
Per això mateix, que heu dit.
Molt per això, perquè ens fa sentir com si fóssim una família.
Val.
Sí, i sobretot les cançons són molt properes. És com que Taylor té una cançó per cada,
sí, per cada situació
que tens a la vida.
Que fort.
Literalment.
I escolta, i parlem una mica de tot el que envolta la Taylor, perquè clar, com anireu vestides? Que ens ho podeu dir? Que us heu començat a arreglar o no?
No, ara ens arreglarem quan acabem la trucada.
La connexió.
Jo vaig a l'àlbum de Lover, que és bàsicament el seu àlbum rosa, perquè m'encanta el rosa.
Sí?
I l'Atalia...
I jo vaig de Reputation, que és com tot negre, sí, com de...
Ah, que surt la serp, no?
Sí.
És a dir, que cada àlbum té un look, o sigui, hi ha un look, un estil de vestir diferent en funció de l'àlbum de la Taylor.
Exacte, inclús les cançons també et pots disfressar d'una cançó, no? Clar. Només un àlbum.
Clar, és que això és molt complicat dejar que... Heu que teniu les pulseres?
Ah?
Sí, tenim pulseres.
Expliqueu-nos això per tota aquella gent que digui, però què és, de què va això de les pulseres de la Taylor?
Bueno, bàsicament el que passa és que en una cançó ella va dir que féssim com pulseres de l'amistat. I bàsicament això es va fer un trend i van començar els Estats Units a fer les pulseres i ara doncs tothom ho fa. I ja les intercanviem entre nosaltres i tot això.
I vosaltres en teniu de pulseres d'altres Swifties o serà la primera vegada que entreu en aquest mercat d'intercanvi?
Sí, serà la primera vegada.
És que estan sincronitzades,
és que,
no,
clar, és que van a una. Escolteu, vosaltres sou del Barça?
Bueno, jo
sí.
Ui!
És que no m'agrada el futbol. O sigui,
qui, a veure, qui és del Barça, l'Andrea o la Talia?
El Barça, però el meu nòvio és de l'Espanyol.
Ui! I com ho portes, això d'anar a... Bueno, clar, el Bernabéu encara. Però la del Barça, qui és, l'Andrea o la Talia?
La Talia.
La Talia. Talia, com ho portes, això de ser culer i anar? Clar, això és
el
com
Bernabéu, clar.
Dos amors, no? Taylor Swift, el Bernabéu.
És que jo faria qualsevol cosa per Taylor, i això ho demostra.
Això és molt fort.
Clar, deixa'm preguntar també, clar, vosaltres dèieu que la Taylor Swift té una cançó, no?, per una mica per cada moment i cada etapa de la vostra vida, per tant, també hi ha un punt psicològic i d'ajuda, no?, que us doneu, us dona suport també la seva música, no?, és que va més enllà de la música i entra també a la vostra esfera privada, noies?
Sí, totalment, o sigui, hi ha cançons que quan estàs molt malament o fins i tot quan estàs molt feliç, és com que et funcionen per motivar-te i quan estàs trista d'allò que vols plorar i ja està, a la teva casa és com que hi ha cançons aquestes que t'ajuden a expulsar tot aquest sentiment que tu portes dins.
Carai, escolteu, vosaltres que sabeu tot de la Taylor, com funciona això? Perquè hi ha un moment que hi ha una cançó que vosaltres sabreu, jo no sé el nom, però que ella dona el barret, no?, que porta.
Oh. Sí.
Sí, diu, quina cançó és?
22.
22, val. Llavors, en aquest moment, com es tria? Vosaltres sabeu la persona, perquè hi ha un... en aquesta cançó, doncs, hi ha una persona del públic que pot abraçar Taylor Swift i Taylor Swift li regala aquest barret. El Ferran està al·lucinat. Com es tria això? O sigui, la gent es presenta, que ho sabeu?
No, de vegades és alguna persona, el fan, que s'ha fet molt viral, per exemple, llavors, si està a la seva ciutat, doncs, se'l dona, però moltes vegades també és, doncs, el seu equip dona una volta per l'estadi i selecciona. Normalment també es fa amb nens petits.
Nens petits.
I, sí.
Bueno, i si la Taylor Swift us abracés, què passaria?
Ui.
Doncs que plorem. Que plorem o ens quedem en xoc. Però no ens donarà el barret. Bueno, a lo millor sí. No sé.
Però, bueno, clar, amb el que heu pagat heu d'estar ben a prop, eh? Andrea, Talia...
No té per què, eh?
No té per què. I com és? O sigui, clar, a veure, el concert diu que comença a les 8. A quina hora acaba? Quantes hores de concert és?
3 i mitja. Sí, ella està a l'escenari 3 hores i mitja, són 46 cançons.
46 cançons.
Sí, sortirem a les 11 i mitja.
A les 11 i mitja. Quantes vegades has canviat de vestuari?
Buf, moltíssimes. Crec que té uns 12 vestits o més.
Potser
15 o
més.
O més inclús.
Mare meva. Bueno, noies, no sé, igual demà us truquem perquè ens expliqueu a veure com ha anat plegat, eh? Que vagi molt bé. A veure, abans d'acomiadar-vos, Andrea, Talia, us demanem, perquè com vosaltres avui sou les nostres corresponsals a Madrid, en aquest concert de Taylor Swift, el segon concert de Taylor Swift al Bernabéu, us demanem una previsió del temps i del trànsit a aquesta hora. Com ho tenim des de Madrid?
La veritat és que molta calor, molt de sol, i el trànsit crec que malament, perquè ja...
Sí. Bueno.
Tothom amunt i avall, clar.
Sí.
Bueno, que canteu molt, eh? Que us ho passeu molt bé.
Moltes gràcies.
Va, disfrutar, Andrea i Talia, que avui aniran al segon concert de la Taylor Swift al Santiago Bernabéu. Que vagi molt bé.
Una abraçada.
Que vagi bé.
Adéu, adéu.
Adéu.
Bueno, nosaltres tenim una persona aquí a l'equip, no vull dir res, però que ho va passar malament perquè no va aconseguir les entrades, eh? Per anar a veure Taylor Swift.
De la Taylor Swift?
Sí. Ferran Capdevila.
Què dius?
Sí, sí.
El Ferran és Swift, Swifty?
Uf, ho porta amagat, però...
Aquell barret que ve amb el que ve a vegades a la ràdio.
Les posaretes aquestes.
Sí, sí, mira. Sí. El cowboy de sort.
Sempre hi ha noves oportunitats, no et preocupis, Ferran. Avui és el teu sant, poden passar sorpreses.
Ai.
Què?
També li podríem regalar un barret al Ferran. Li quedaria molt bé, eh? Sí, sí.
7 minuts que passen de les 3 de la tarda. Cap on ens portes avui, Coro?
Avui cap al 2008. Tal dia com avui, del 30 de maig de 2008, Tyson Tark, un home de Texas, es disposava a fer 1.000 piercings a una sola persona, ja que pretenia batre el rècord Guinness. 1.000 piercings en un sol dia, més. Que els piercings s'infecten.
La Harky avui està perquè li facin piercings,
sí,
eh?
Sí.
Mira, el pauet. El dit.
Mira, encara no sé si se'n fan. Segur que sí. Home, on poses 1.000 piercings?
Clar.
Si no és el peu, també. Vull
clar.
Dir, arreu.
Clar, es quedarà com un colador.
Recordem que els piercings s'infecten. El primer dia, la zona que has perforat està dolorida i, si em permeteu, un forat mal curat fa olor de carnús.
De carnús?
Sí.
Què vol dir, Mercè, carnús?
Com d'animal mort.
Ah.
O sigui que una guarrada dolorosíssima que em sembla aquest experiment que volia fer Tyson Tark. Robert Rubio va ser-ne el client a qui perforarien i li insertarien aquestes 1.000 agulles. El diari diu que és un client i, per definició, un client és aquell que paga. O sigui que no només es va arruïnar la vida amb tant forat, sinó que es va arruïnar quedant-se sense cèntims, també. Que per cada piercing, no sé si us n'heu fet vosaltres, però són uns 35 euros com a mínim.
Carai, 35.000 euros, eh?
Ah, és que són molts calés,
mira,
eh?
Mira, la Paula porta... Quants en portes, Paula?
Ah, sí? És que no t'està escoltant.
Bueno, a veure... Què vol dir que no ens està escoltant? Molt malament, eh?
S'estava incorporant, pobre.
Ah, és veritat, el traspàs.
Porta,
diu, diu que em porta 100.
100?
Sí.
Déu-n'hi-do.
3.500 euros.
Ja en són, ja.
Em porta dos.
Res, de totes maneres, he de dir que no hi ha cap foto del Robert Rubio, d'aquest client. Jo només confio i desitjo que estigui bé.
És que tan forat deu quedar invisibilitzat.
Home, clar, o sigui,
no es deu veure res.
És tot piercing, aquest home. El llibre del Rècord Guinness porta ja més de 60 anys entre nosaltres verificant, analitzant i registrant tot tipus de proeses realitzades tant per persones com per animals, plantes i, en resum, qualsevol cosa que pugui ser qualificada i considerada un referent en qualsevol camp.
Sí.
Sabeu quin va ser l'origen del llibre?
Quin va ser? A veure.
Mira, doncs és fruit d'una conversa. El seu autor, el Hugh Beaver, va entaular una amistosa discussió amb els seus companys de caça sobre quin era l'ocell més ràpid del continent europeu. En aquell precís instant va sortir la idea de fer, de fer un llibre del rècord, ja que el Hugh estava segur que una publicació que aclarís tot aquest tipus de discussions tindria una gran acceptació. Així que potser no era tan amistosa com apuntava al principi aquella discussió amb els seus amics de caça. A més, de pensar que hi havia armes pel mig.
Ui, perill, perill,
perill. Perill. De Rècord Guinness n'hi ha de tot tipus. Comptem amb alguns que són normalets, com ara això, l'ocell més ràpid del món, la persona més vella, el més alt, el més baix o xic, però n'hi ha d'altres que són un esperpento. Repassem-ne alguns.
Cargol, treu banya, puja la muntanya. Cargol, treu vi, puja la muntanya.
El cargol més gros del món, el teniu a la següent pàgina.
Marta, cada cop estàs més...
Marta, demà hauràs de demanar hora al fisio,
sí,
perquè
pobre, farà un mal a l'esquena.
És que aquestes cadires no tenen aturador.
No. Tu estàs, avui a la Marta li hem de fer molt de cas. Sí, escolta, quina cadira... Vols aquesta, que no baixa?
Estic perfecte.
És que
estic
perfecte. Tan alta com ets, ara mateix.
No entenc per què el micròfon m'arriba al front.
Perquè estàs molt baixa. Perquè estàs molt baixa.
Val. Clar. Ja està, ja m'he incorporat. Sí. Digues, aquest cargol, no però sé, si això sembla
no sé,
un gat.
Això t'anava a dir, no sé si això es recuperarà.
Espera't, al final cauràs i jo no vull més...
No passa res.
Per favor, va, continua.
Res, això és el cargol més gros del món. Sí, amb tota la gent de la plec del cargol de la setmana passada, no n'hi hauria prou mossec per menjar-se.
Això és platúnic. És platúnic.
És molt fort. És que fa paredat només de veure'l. La longitud de la seva closca és de 27,3 centímetres i pesa 900 grams.
Tu, Mercè, te'l menjaries, aquest cargol?
Sí.
Oh, quin fàstic.
Sí, home, sí, tindria, mira, per tota una temporada. Menjaria i de... És que ara estava intentant recordar. Pau Gascó va parlar de cargols el dilluns.
Sí, aquest dilluns.
I va dir quin era el cargol més gran, a banda de ser aquest, però que sí que parlava. A l'Àfrica era?
Ah, sí, és que aquest és cargol africà.
Bueno, clar, la foto surt al palmell d'una noia, però potser la noia també és molt, molt petita.
Sí, però de totes
maneres, no...
27 amb 3 centímetres la longitud de la closca. És que
Déu-n'hi-do.
Això són dos pams,
sí,
meus.
Sí, molt gran.
Sí, sí. Això és com les tortugues, que no sé si n'heu adoptat mai alguna.
Adoptat? No.
Se'm va escapar a mi.
Ja. Pobreta. O sigui, se't va escapar abans que es fes gran, perquè normalment tu les compres que són petites i fa molta gràcia.
La vam trobar nosaltres. Vam fer un tancat. I quan vam tornar, que li vam anar a buscar menjar, ja no hi era la tortuga.
Ja no hi era, hòstia, quina gràcia. Potser van ser els pares, que la van fer desaparèixer.
Perdoneu. Paula Moreno, què et passa avui? A veure, per favor, què vas, amb un Aquarius?
Oh!
Treu la música.
Amb un Aquarius?
Què ha passat aquí? Tu t'ha passat alguna cosa, també, en aquestes darreres 24 hores? Vols explicar alguna cosa?
No m'ho puc creure.
Això sí que fa por, eh?
Jo ara ja, jo no sé com acabarem el programa.
Això espanta, Mercè?
Home, i tant. Treu-li l'Aquarius aquest, perquè és que a mi això...
Se li posarà malament.
Sí. Perdona.
No, home, no. Vinga, va, passem al següent rècord. Potser el rècord de la Paula podria ser la persona que beu més beguda energètica.
Segur.
Sí, oi? Sí, i l'Aquarius no n'és d'energètic?
Mira,
no.
La Francis Santalla l'altre dia ens va dir que la gent que quan tens mal de panxa, diguéssim, per recuperar salts, no, és una equivocació.
Sí,
l'Aquarius no es pot prendre, perquè l'Aquarius és per la gent que ha fet esport, cosa que això també
potser,
és històric.
Potser ve de córrer.
Que Paula Moreno hagi fet esport. Ja ens ho diràs després. Sí. Bueno.
En tot cas, les ungles més llargues del món.
Ui.
Les heu vist mai?
No?
Ui, quina mania, oi?
Quina angúnia.
Aquest és un d'aquells rècords que sí que fan una mica de cringe. L'home amb les ungles
perdona.
Més llargues...
Però sembla una gàbia de lloro, aquestes ungles.
És molt fort. L'home és Melvin Boo.
A quin fàstic.
Amb una longitud total de 9,5 metres, sumant les seves 10 ungles.
És el de l'esquerra, eh?
És el de l'esquerra. En la modalitat femenina, la guanyadora d'aquest dubtós honor és Lee Rodoma, que porta des del 1979 sense tallar-se les ungles.
Fàstic.
I han arribat a mesurar 8,65
perdona,
metres.
Perdona, des de quan dius que us talla les ungles?
Des del 79. És que és fort, eh?
Ai. Hosti, quina angúnia.
És que, a més, això t'inhabilita per complet. O sigui, és com una extensió
no
dels dits.
No pots treballar, no?
No pots treballar, no pots fer absolutament res, només mantenir-les així creuades.
Clar, no pots fer res amb les mans.
I a més, o sigui, el d'ell, si us hi fixeu, té com una mena de forma artística.
Són rinxolats.
Són rinxolats.
Sí, sí. I sabeu aquelles vetes que feia servir per gimnàsia artística?
Sí.
No, la cinta. Sí, saps la cinta? Però la porta als dits.
Clar, però totalment desordenades i caòtiques, i en canvi ella sí que les té allargades, com si fossin una urpa corbada, més aviat semblants, però molt més llargues, és clar que les de la ruïnosa Gretan 2 o l'amiga Rosalia. Sí, fa angúnia. Passem al següent, va. L'anglès Gary Turner té el rècord d'estirament de pell. En concret, són 15,8 centímetres que estira la pell des del propi fos a la part de la panxa. O sigui, ell s'estira la pell... Sí, aquest rècord, lluny de ser una benedicció també, és producte d'una malaltia. Ai, aquest home s'estira la pell i és ben bé com si s'hagués de treure una màscara, que no sé si ho heu provat mai, vosaltres.
D'agafar-vos
per aquí. Sí, nosaltres ho fem prou amb la meva família, com per veure quin té la cara com més elàstica. Més elàstica.
Jo no ho provaria avui. Jo aquesta setmana no ho provaré. No faria coses que no feu cada dia.
Limitem-nos a fer el mínim.
Sí.
El mínim que se'ns exigeix.
De fet, els oients també. No fos cas que això s'encomanés i accidentats fóssim tots. Vinga, passem al següent. Vinga. I'd like to teach the world to sing. Sing with me. Ferran, el rècord que aquest m'ha encantat, també del major nombre de barreja de Coca-Cola i Mentos. Vosaltres sabeu que quan poses un Mento...
L'experiment!
Sí, quan poses un Mento a una Coca-Cola, aquesta explota.
I tant. Doncs
van ser 1.911 ampolles de refresc.
No, Ferran, això no ho provis, eh?
No ho provis, aquí això no, provis, l'estudi no, eh?
No, va.
Doncs van ser 1.911 ampolles de refresc que van fer la reacció alhora. Aquest rècord va ser batut el 19 de juny de 2008 a Letònia. Tothom es va posar que si fosses d'escombraries al cos i de plàstic al cap, impermeables, però a mitges tintes, diguem-ne, perquè aquí teniu una foto que no s'acaba d'apreciar.
Aquesta imatge és del moment, no? Que
és del moment. Oh. Però és que mira com vola, va molt amunt, aquest líquid.
Sí, sí, semblen les fonts de Montjuïc.
Això patava més que els plens de la Patum. I qui és que va tenir semblant idea? Doncs a saber, però per si un cas nosaltres podríem pensar-ne, també, algun rècord.
Ui, no li diguis això a la Harke. Que sí.
És que jo fa molts anys que li demano l'Uri que organitzi, perquè ell com a...
Fa molts anys.
Sí.
Molts anys. Bueno, un parell, des de que el conec. Que, Uri, va, organitzem-ne un. Mercè, jo no tinc cap problema en posar-m'hi, ja ho saps.
Perdona,
tu.
Sí, com va acabar l'assumpte? Perquè sí que és veritat que l'Uri va fer les gestions per
va
poder...
Va fer gestions i no hem trobat jutge. Perquè, clar, aquests rècords hi ha d'haver un jutge oficial que te'l validi. I ens està costant molt topar fer-nos amb un jutge.
Però què voleu optar vosaltres?
El que sigui.
A veure.
Una vegada tinguem jutge...
Però un moment, però el del jutge jo crec que era... O sigui, vosaltres vau fer l'escrit, no?
Sí,
vau
presentar
a la instància. I llavors ells us van contestar que faltava el jutge.
No, ningú ens ha contestat.
No, doncs això podem fer nosaltres també, perquè tenim el Bernat Monzó, que és amic, també ens pot ajudar, no?
El rècord Guinness, el Monzó?
Sí, segur que té contactes.
Ah, sí?
Llavors tu com que tens així...
Ah, doncs mira, ara li escriure un...
El peu una mica...
Accidentat.
Sí. Igual també hi hauria...
Però ara potser no seria el millor moment tampoc per fer
no,
un rècord.
No, al contrari, igual no hi ha rècord amb una persona amb el peu accidentat.
Ah, però quina mena de rècords t'imagines que puc fer, jo?
Doncs
ui, molts.
Arrossegar-te. Ui, és que hi ha hagut coses.
Tu, Marta, molts.
Hi ha un rècord del tros més llarg recorregut arrossegant-te.
Bueno, mira,
vull dir que coses en pots fer, Marta.
Ja ho pensarem.
Però que no et facis mal.
Però jo si m'ha d'arrossegar algú, que sigui la Mercè, eh?
No, clar.
Per aquí, com tens el lloc...
Vols dir?
Sí.
Val. Bueno, continuem.
Aviam. Em sembla una idea molt bona, tan bona com boja, igual de boja que em sembla pensar que et deixaràs la barba més llarga del planeta.
Mira, l'Uri.
El Saruan ho va fer, va arribar a tenir fins a 2 metres i 33 centímetres de barba. Que ja ho sabeu, els meus pares són perruquers, jo de petita em volia deixar el cabell fins al cul i em deien que era una mala idea perquè a vegades es confonen coses. Quan vas al lavabo, i doncs imagina't tenint-ho davant.
Clar,
això és així. Res, en fi, deixem-ho. Per més original també, o deixat, depèn de com es miri, és mesurar-te els pèls de les orelles.
Els pèls de les orelles? Hi ha gent que sí? Que...
No em diguis que amb la vostra família també ho feu. No, 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 a casa meva es tallen. Es tallen, i no els propis, perquè, escolta'm, el meu pare
com?
No té de... Bueno, doncs que si
que
algú...
tu li talles algun familiar?
Jo no, però el meu pare, que és barroquer.
Clar.
Si algun client...
Ah, però les arregleu. Val.
Bueno, i què, va.
Sí, opino que algú li hauria d'haver dit a l'Anthony Víctor que això de deixar-te els pèls de les orelles llargs no s'estila i veure'ls els de la vora tampoc agrada. I en cas que surtin, la major part de gent intenta retallar-los. Però ell no, l'Anthony se'ls estirava. I Lluís, 18 centímetres mesuraven aquests pèls. Mireu com se'ls aguanta més. Com si fossin dues cuetes.
No, no, és que la Marta ha anat ja a la pàgina següent.
Marta, això era una sorpresa.
Però què és aquest home com encara...
Mira, doncs aquest és el Víctor i el Gabriel Ramos. O sigui, aquest és, no sé quin dels dos és, perquè no sé si se'ls coneix. Que són dos germans que pateixen una estranya malaltia anomenada hiperticrosi. L'he dit pas bé.
Com és aquesta malaltia?
Hipertricosi. I tan fàcil que sembla, oi? Doncs mira...
I què els hi passa?
Mira, els germans Ramos tenen el cos cobert de pèl. Un 98% del
però
seu cos.
Però on té la cara, aquest noi?
Sí, és molt fort. Només se'n lliuren de ser peludes. Les plantes de les mans i dels peus. Són autèntics homes llops, però no només quan surt la lluna, durant tot el dia. Les plantes de les mans, els peus, recordem, i la punta del nas, que si us hi faig...
També, eh?
Tampoc no hi té pèl.
Sí que té. I a més, clar, com que tot és pèl, sembla que tingui els ulls molt saltons.
Bueno, que vols que et
digui? Se li veuen molt, li destaquen molt.
Camuflats. En tot cas, si voleu aparèixer al llibre del Guinness World Records o voleu organitzar-lo aquí mateix, només heu de ser més grosses del compte, més petites, potenciar les vostres capacitats o discapacitats al màxim, o tenir molt bones idees, com la que fa 16 anys, del dia com avui del 2008, va tenir Tyson Tark, un home de Texas, que es disposava a fer 1.000 piercings a una sola persona en un dia.
Bueno, gràcies, però...
Gràcies a tu.
Ves pensant, eh?
Sí, ja tinc un parell d'idees, eh?
Bueno, ui, que és tard! Bueno, tampoc. A veure, 8 minuts, i ens situem a 3:45 de la tarda, amb... Tirem cap a publicitat. I a la tornada avui farem la digestió amb qui, Marta?
Doncs mira, avui parlarem amb la directora de la Fundació d'Esclerosi Múltiple, que és la Rosa Mas Riera, perquè avui és el Dia Mundial d'aquesta malaltia i això ja en volem conèixer més coses.
Vinga, doncs anem a publicitat i a la tornada parlem amb la Rosa Mas Riera.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ara Ara ens ho comentava l'Ehar, que avui és el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, una malaltia autoimmune que afecta el sistema nerviós central, també el cervell, i que afecta en un percentatge molt més alt a les dones. Una malaltia que, a més, és la segona causa de discapacitat entre els joves després dels accidents de trànsit.
Sí, l'esclerosi múltiple actualment es pot controlar, però encara no existeix aquest fàrmac que la pugui curar. A més, l'esclerosi és coneguda com la malaltia de les mil cares perquè no tothom manifesta els mateixos símptomes ni evolució de la malaltia. Per tot plegat, avui en volem parlar amb la Rosa Mas Riera, que és directora de la Fundació Esclerosi Múltiple. Rosa, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé, de celebració avui.
Moltes gràcies també per atendre un dia especial com avui, que segur que aneu ben enfeinats. Comencem parlant del tema, del lema del Dia Internacional de l'Esclerosi Múltiple d'aquest any, que és, si no m'equivoco, el diagnòstic. Ara comentàvem aquesta diversitat de símptomes de la malaltia. Tot plegat deu dificultar, no?, aquesta diagnosi. Rosa, com ho veieu?
Sí, efectivament. Com tu molt bé has comentat, aquesta malaltia és l'anomenada malaltia de les mil cares, perquè cursa d'una forma molt diferent amb cadascú i també els primers símptomes són molt variats en cada persona, no? Si parlem de símptomes, podríem veure com a primers, no? Els primers que es manifesten seria problemes visuals, com visió doble, pèrdua d'equilibri, formigueig, una immobilització d'una part del cos. Llavors, aquest tipus de símptomes moltes vegades es confonen amb altres malalties o amb altres episodis que pot passar qualsevol persona. Per aquest motiu, es demora força encara al moment del diagnòstic. I això és un gran problema perquè per nosaltres és superimportant poder diagnosticar ràpid i poder tractar ràpid, perquè d'aquesta manera la malaltia tindrà un millor pronòstic. Per tant, aquesta situació, o sigui, aquesta dificultat d'aquesta malaltia, doncs fa una miqueta difícil el diagnòstic i una miqueta, bueno, doncs el lema d'aquest any és apropar el coneixement dels símptomes de l'esclerosi múltiple perquè tothom, la ciutadania, davant d'un símptoma d'aquest tipus pugui plantejar-se, doncs, que pugui haver-hi algun símptoma neurològic.
Clar, interessant, el que comentes, que a vegades aquests símptomes, no?, que poden ser tan i tan diversos, sí que és veritat que ens poden confondre. No sé si tu, Rosa, perquè ara potser hi ha algun oient que ens estigui escoltant i té algun d'aquests símptomes que tu enumeraves, no sé fins a quin punt es pot saber si aquest símptoma realment té a veure amb l'esclerosi múltiple, no? Quin seria el consell que donaries a aquests oients?
Mira, l'única manera de saber-ho és amb una ressonància magnètica. Aleshores, el primer que s'ha de fer és anar al teu metge d'atenció primària, explicar-li, no?, que aquests símptomes són uns símptomes que són persistents, que potser ja han passat alguna altra vegada, insistir una mica en aquest aspecte i, per tant, acte seguit hi hauria d'haver una derivació al neuròleg i el neuròleg és el que recomanaria la prova de la ressonància magnètica. Llavors, la ressonància, juntament amb alguna altra prova, acabaria de donar el diagnòstic d'esclerosi múltiple o l'acabaria de descartar.
No sé si això també passa, és a dir, aquesta malaltia passa com, per exemple, el càncer, que tristament cada vegada sentim casos amb gent més i més jove. No sé si també és el cas el mateix cas amb l'esclerosi múltiple, que cada vegada es diagnostica pacients més joves. O quin diries tu que és el perfil de pacient més vulnerable a patir-ne?
Sí, desafortunadament és així. O sigui, de fet, les persones ara diagnosticades amb esclerosi múltiple estan en la franja dels 20 als 35 anys i fins i tot tenim ja nens. O sigui, hi ha com un valor d'uns 30.000 nens a tot el món diagnosticats amb esclerosi múltiple. O sigui, que encara que parlem de tot el món, però és un número prou significatiu.
I tant, déu-n'hi-do, sí.
Sí, llavors, clar, això al final nosaltres ho identifiquem més com que realment sí que estem actuant precoçment, no? Que, per tant, estem anant en bona línia perquè sí que ens explica molta gent que havia estat diagnosticada fa anys que el que els hi passava és que quan els diagnosticaven, que potser tenien 40 o 50 anys, ells ja determinats símptomes que havien tingut quan en tenien 18 o quan en tenien 25 eren símptomes ja d'esclerosi múltiple, però que realment havien quedat en un calaix perquè al ser una malaltia que cursa en brots, doncs passava el que hem comentat abans, no?, que passava en paral. Llavors, ara no és així, o sigui, tota aquesta sensibilització, aquesta feina que estem fent de conscienciació a la ciutadania, doncs està tenint uns resultats i uns resultats positius que es veuen també amb aquest diagnòstic doncs, en persones molt més joves.
L'esclerosi múltiple és aquest trastorn en què el sistema immunitari del cos no, ataca aquesta coberta protectora de les cèl·lules nervioses del cervell, del nervi òptic, de la mèdula espinal. No sé, Rosa, tu, és a dir, això quins símptomes té i quin tractament té també aquesta malaltia per fer també la vida més senzilla i més amable doncs, a la gent que ho pateix?
Sí, bueno, com tu molt bé has explicat...
Més o menys, eh? Tu ets l'experta, però si més on, bueno, si més on van per aquí els tiros, no sé si l'hem apagat.
Més fàcil. Jo tampoc soc neuròleg, eh? Per tant, l'expertesa la deixem pels científics, però des del nostre coneixement, doncs, bueno, al final tenim un sistema nerviós central cobert d'aquesta capa de mielina i per una sèrie de causes, entre elles la més significativa, l'autoimmune, aquesta capa de mielina es veu afectada, de forma que els impulsos nerviosos no es transmeten correctament. Això fa que comencem a tenir símptomes molt variats, o sigui, des de símptomes de mobilitat, de visió, de trastorns esfinterians, trastorns cognitius, depressió i angoixa, fatiga... O sigui, hi ha una variabilitat de símptomes molt elevada.
Clar, afecta gairebé tots els òrgans i totes les parts del cos, no?
Clar. Per això el famós nom aquest de la malaltia de les mil cares, perquè ens és molt difícil explicar realment els símptomes exactes que pot patir una persona amb esclerosi múltiple, no? Perquè és molt variat. Llavors, per això a vegades també aquesta confusió a l'hora del diagnòstic, no? Però sí que és veritat que, tal com apuntes tu, en aquest moment i amb un diagnòstic d'esclerosi múltiple ja confirmat, doncs la situació és molt més bona que fa 20 o 25 anys, no? Moment en què no hi havia cap tractament. Això ha avançat moltíssim, sobretot els darrers anys, que estem ja amb uns tractaments molt i molt avançats, que permeten sobretot aturar la inflamació, no? O sigui, quan parlem d'inflamació és quan es produeixen aquests brots. És a dir, jo tinc una inflamació al cos que produeix un brot, per tant tinc simptomatologia a tope, que tracto en un moment determinat, que puc contenir, però que llavors em deixa un residu, és a dir, em deixa pues, com una certa discapacitat o em deixa pues, uns certs problemes respecte a la meva simptomatologia.
Clar, perquè, perdona, Rosa, els pacients que m'he quedat molt impactada amb aquesta xifra dels 20 als 35 anys, que hi ha molta gent no, que ja es diagnostica en aquestes edats, que teòricament no, és quan estem en el pic d'energia, de la vida més activa. No sé si la gent diagnosticada pot fer, per dir-ho així, si m'ho permets, vida normal, o ja sempre més els afectarà en molts camps de la seva vida?
Clar, hi ha de tot. O sigui, tornem al mateix que venim parlant, no? Aquest fil conductor d'aquesta malaltia tan complexa, que hi ha persones que poden portar una vida completament normal i hi ha persones que, malauradament, no és així, no? Cada vegada més, com et deia, tenim controlada la inflamació i, per tant, si controlem brots, controlem també una part de la discapacitat, però el que encara no hi ha controlat és la neurodegeneració. És a dir, a vegades ens trobem persones que no tenen brots, però que el seu cervell segueix degenerant. Per tant, uns símptomes o altres aniran sortint malgrat no han tingut aquests brots, no? Per tant, ens queda molt repte encara per solucionar i bueno, i això és el que hem comentat, no? Que al final ens segueix tenir necessitat de seguir invertint sobretot amb la recerca, doncs per poder anar avançant en aquesta part.
Clar, suposo que també és una un dels objectius no, d'aquesta fundació de l'esclerosi múltiple, Rosa, que tu dirigeixes. Deixa'm dir també que hi ha 9.000 persones diagnosticades a Catalunya amb esclerosi múltiple, la majoria entre 20 i 40 anys, i 2 de cada 3 són dones, també és una xifra que ens ha cridat l'atenció. Deixa'm preguntar-te, perquè ens queden un parell de minuts. Rosa, què recomaneu fer des de la fundació a les persones que els han donat aquest diagnòstic i que ara han d'afrontar la vida amb unes altres circumstàncies?
Doncs mira, el que els hi recomanem és que facin una bona gestió de la situació, o sigui, això al final depèn una miqueta de cada persona. La vida actualment amb un diagnòstic d'esclerosi múltiple pot ser una bona vida. Sí que és veritat per això que cal assumir aquest punt d'incertesa que pot provocar la malaltia, això amb un bon acompanyament psicològic es pot portar, que es busqui una bona informació i un bon acompanyament, això en espais com els que oferim a la Fundació Esclerosi Múltiple, doncs pots rebre aquest acompanyament, i a partir d'aquí, doncs a cada moment, depenent de com vagi evolucionant tot plegat, doncs anirem acompanyant pel que faci falta, anirem buscant els recursos que faci falta, sobretot treballant en l'autonomia de la persona i en el màxim de qualitat de vida.
Uh-huh. Avui és el Dia Internacional de l'Esclerosi, Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple. Hem parlat amb la Rosa Marriera, que és directora de la Fundació Esclerosi Múltiple. Rosa, em deies al principi que avui esteu de celebració. No sé quins actes teniu previstos per aquest Dia Mundial de l'Esclerosi.
Doncs mira, tenim actes previstos a Barcelona, Lleida, Girona i a Reus. I en concret, en el cas de Barcelona, us recomanem que us connecteu, perquè és una sessió online, a una sessió que farem amb l'equip del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya, en el que podrem parlar de tots els avanços en el diagnòstic, els avanços també en el tractament i com també la intel·ligència artificial ens està ajudant en aquests aspectes, no? I parlarem també amb persones que pateixen la malaltia i com van patir aquest primer diagnòstic.
Com ens hi podem connectar? Aquí, Rosa, a quina hora?
Doncs és a 6:15 i llavors entreu a la pàgina de la Fundació www.fem.es, Dia Mundial.
Perfecte, doncs mira, prenem nota. La primera mitja hora no podrem atendre perquè acabem el programa a 6:00, però a partir de 6:00 ja ens hi connectarem. I estarem ben atents a tots aquests actes per seguir prenent coses i sensibilitzant-nos a tots plegats. Rosa, ha estat un plaer. Moltes gràcies. Felicitats per la feina que feu i feliç també, com dèiem, Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple. Una abraçada.
Fantàstic, moltíssimes gràcies.
Ràdio Estel.
La rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a Laboratoris Marnis, a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ara us volem explicar que la setmana que ve, a partir de dimecres, se celebra el Saló Internacional de la Logística, una nova edició d'aquesta fira ja molt consolidada i que és un referent del sector al sud d'Europa. Aquest any orientat a la potenciació de negocis, al networking i també al coneixement. És per això que aquí al Fabricació Pròpia avui volem parlar uns minuts amb Blanca Soriguer, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Què tal? Molt bon dia, senyora Soriguer.
Molt bon dia.
Li volem preguntar, sobretot, què passarà, no?, aquests dies, recordem, a partir de dimecres que ve, dia 5 fins al 7 de juny, en aquest Saló Internacional de la Logística. Com ens ho explicaria vostè?
Doncs bé, el Saló de la Logística, doncs és una cita, no, que diem ineludible, perquè bàsicament és el saló de referència d'Espanya i a tota Europa en relació a la cadena de subministre. Tindrem la presència de més de 600 empreses participants, dels quals el 35% són en format internacional, representen 93 països, no? A nivell de visitants, sobretot, o sigui, hi ha molta internacionalitat, i sobretot comptem també amb un programa de coneixement, no, que diem de knowledge, amb més de 320 speakers. Bàsicament, aquests speakers són perfils de decisors, no, de la cadena de subministre molt importants de diferents sectors d'activitat. Un dels temes també a destacar aquest any és que tenim més de 180 novetats en exclusiva a nivell mundial, sobretot per tot el tema de les noves tecnologies. No? És a dir, el que es veurà el visitant, doncs, és moltes solucions en robòtica i en magatzems automatitzats, amb solucions de logística verda, amb impressió 3D, tot el que és relacionat amb l'Internet of Things, que és l'Internet de les coses, aplicació de les tecnologies 4.0 a la cadena de subministre, és a dir, tot el que és la indústria 4.0, les noves tecnologies, realment estarà molt, molt present al Saló de la Logística a través dels nostres expositors i de les conferències.
Clar, abans ho comentàvem, senyora Soriguer, no? Aquest any, aquest CIL, aquest Saló Internacional de la Logística, estarà orientat a aquesta potenciació, no? Amb aquests tres pilars, els negocis, el networking i el coneixement.
Sí, bueno, de fet, les fires que nosaltres fem i els esdeveniments sempre intentem que hi hagi aquests tres eixos, no? Perquè al final la participació de l'assistent, doncs, és molt més atractiva, no? Tots sabem que, evidentment, en el canal online hi ha moltes novetats que ja les pots tindre al moment que ho desitges, però una fira ha de servir no només per veure les novetats, que també, sinó també per de punt de trobada i punt de, diguéssim, de coneixement de noves tendències. I aquests tres, diguéssim, grans actius, el Saló de la Logística sempre els ha tingut molt clars, no? De fet, a la part de, a lo que és el congrés de que oferim, nosaltres aquest any tocarem tres grans temes de debat, no? Concentrats sobretot amb la logística 4.0, amb la sostenibilitat i el talent. Tothom està parlant de talent, no? Però el que falta també és parlar de com fabriquem aquest talent, no? I això és una de les coses que justament al Zona Franca de Barcelona estem desenvolupant moltíssim, perquè no només és un tema d'atracció, sinó també de fabricació, perquè també entenem que moltes vegades els llocs de treball del futur encara no sabem ni quins són. És a dir, que nosaltres hem de començar ja ara mateix a entendre quins són els professionals que justament es necessiten per poder adquirir tots aquests coneixements en tecnologia més avançada.
Ara, vostè deia, no? Volem que aquest CIL sigui un punt de trobada. A quin públic està adreçat?
Bé, a directius i a directives del sector de la logística, és a dir, a decision makers que prenen decisions de qualsevol tipus d'activitat d'indústria en cadena de subministre. Normalment són directors o directores de supply chain o de logística, en funció del tamany de l'empresa, doncs és un càrrec o un altre, però ara mateix, bueno, ja ho han vist, no? Perquè en plena pandèmia, lamentablement, tots van veure que la logística era l'única cosa que, de fet, no va frenar mai, no? I gràcies a aquesta agilitat d'aquest sector i amb aquesta agilitat del sector que sempre busca solucions, doncs vam poder aconseguir el que vam aconseguir, inclús amb una pandèmia com la que vam viure, no? Això és el que demostra és que ara mateix les empreses, les grans empreses que dominen el mercat, normalment són amb origen logístic, no? I formen part de l'estat de l'empresa.
Senyora Soriguer, jo entenc que una nova edició d'aquest CIL, tenen algun objectiu fixat per aquesta edició, poder superar, no, les xifres de l'anterior?
Sí, nosaltres sempre intentem créixer, no? Sí que és veritat que la nostra perspectiva i els nostres objectius sempre són en qualitat més que en quantitat, perquè la qualitat és el que demostra que justament es pugui fer un saló tots els anys, no? I aleshores sempre apostem per aquesta qualitat i aquesta personalització. Aquest any nosaltres també ens hem posat reptes, no?, com cada any, i hem creat un espai específic només de networking que ja que, bueno, que l'any passat, per exemple, es van fer molts intercanvis, però és que aquest any nosaltres tindrem un espai físic on l'oferta i la demanda, a més de poder visitar el saló, podran adquirir una agenda de contactes en directe, i ara mateix ho estem justament programant, no? Tot això és molt difícil trobar-ho en una altra fira, perquè és el que nosaltres sempre diem, no? És a dir, nosaltres, per nosaltres, els nostres clients tant són els expositors com els visitants, i els visitants, en aquest cas, amb un pes molt, molt important.
En aquest 2024, senyora Soriguer, quins creu que són, o quines creu que són les tendències i els reptes, no?, que té l'actualitat ara mateix al sector logístic?
Bé, bueno, doncs, l'aplicació d'aquestes noves tecnologies per millorar la cadena de subministre i també la inversió que això requereix, no? Per això és tan important també, doncs, que amb els pertes que s'estan realitzant del govern, doncs, hi hagi una inversió molt important en aquest aspecte, perquè clar, estem parlant de que a Espanya més del 95% són empreses mitjanes i petites, i aleshores el nivell d'inversió, doncs, evidentment és diferent, és a dir, s'ha de fer un reforç en aquest aspecte. I després amb el talent. El talent és un altre gran repte, no? És a dir, és com aconseguim aquest talent, que és un talent que ara mateix doncs és escàs, i amb la cadena de subministre, i que realment s'ha de reactivar moltíssim, no?
Abans vostè em parlava dels consorcis de la Zona Franca. Podem dir, i vostè ens ho podrà explicar millor, treballeu durant tot l'any per innovar i créixer en l'àmbit logístic, oi?
Sí, bueno, i en l'àmbit de la indústria 4.0, des de la Zona Franca estem rellançant i creant no només rellançant, sinó també creant doncs, un posicionament molt important a nivell de la indústria de 4.0 amb el D-Factory, no? Que ja ho hem parlat algunes vegades també. I el que estem aconseguint és que grans empreses i mitjanes i startups vegin el polígon industrial de la Zona Franca ara mateix com una gran alternativa per instal·lar la seva fàbrica digital.
Si hi ha algú que ens estigui escoltant ara mateix i diguis que jo vull assistir, no?, amb aquest Saló Internacional de la Logística, què hauria de fer?
Doncs, bueno, inscriure's a través de la nostra pàgina web i, si no, doncs vindré el dia 5 al recinte de la Fira de Barcelona a la plaça Espanya, al Palau número 8, i acreditar-se allí mateix.
Doncs sempre és un plaer escoltar-la. Moltíssimes gràcies. Blanca Soriguer, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Ja li dono l'enhorabona, perquè segur que serà un èxit aquest Saló Internacional de la Logística un any més. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Canto a la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja el cap i el cor em diu que sí, el cervell em diu que sí, i tot en mi és un sí, que mai no acabarà. Canto a la vida sí, canto a la vida sí, canto a la vida sí.
Tres quarts de quatre de la tarda, després d'haver fet la digestió i també de parlar amb la Blanca Soriguer, avui us volem donar aquest nom, Jean-Jacques Rousseau. És un, com ja sabeu, dels filòsofs més influents en el camp de l'educació, però sovint les seves idees han estat simplificades o fins i tot malinterpretades al llarg dels temps. En el seu llibre Emili o d'Educació del 1762, Rousseau presenta doncs, una visió de l'educació que podríem dir que desafia les convencions de la seva època i encara avui continua sent doncs, un referent en la discussió pedagògica. Clar, des de la fabricació ens plantegem entendre veritablement Rousseau requereix anar més enllà de les interpretacions superficials i també considerar, si m'ho permeteu, el context complet de les seves idees. És per això que aprofitem aquests minuts que ens separen per arribar al punt de les 4 per parlar amb l'Anna Pagès. Ella, com ja sabeu, és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Hola, Anna, com estàs? Bona tarda.
Hola, Mercè, què tal? Com anem?
Molt bé, Anna. Escolta, tu que ho saps... És que a mi ja em surt sol, o sigui, sembla aquí, però com que ho saps tot, jo t'ho pregunto tot.
No ho sé tot, no ho sé tot.
O gairebé tot. Anna, en el camp de l'educació, què proposava Rousseau?
A veure, Rousseau és un autor del segle XVIII. Amb això ja tothom es tira enrere. Auxili, ja. Un autor del segle XVIII, perquè pot semblar així com molt farragós. I el llibre que escriu, que és, per dir-ho així, el manual de capçalera per qualsevol persona que es dediqui a l'educació, mestre, pedagog, educador social, fins i tot psicopedagog, és un text de gairebé 500 pàgines.
Uau.
O sigui, que si t'enfades amb algú, li pots llançar pel cap l'Emili de Rousseau. Ja ho veus, Mercè.
Que bo.
Llavors, aquest és un llibre interessant,
sí.
Sobretot perquè per primera vegada s'explica la diferència entre un infant i un adult.
Que bo. Escolta, i deixa'm preguntar-te, ara entrarem, aquesta diferència entre un infant i un adult, no? Però la primera vegada que tu vas llegir aquell llibre que vas llegir a Rousseau, què vas pensar?
Sí, doncs em va caure de les mans el llibre, perquè és molt llauna, com està escrit, però molt llauna, una cosa que dius, no podré continuar, mare meva, i ara què faig? Perquè em tocava com a lectura obligatòria, parlant de lectures obligatòries,
sí?
Esclar.
Sí.
Nosaltres a pedagogia ens recomanaven, bueno, pràcticament era un llibre que entrava a examen, no tot. I és un llibre que, esclar, està escrit amb un estil que és un estil del XVIII, previ a la Revolució Francesa, però és una lectura que necessites acompanyament. Necessites que algú et vagi explicant coses i et vagi intentant lligar caps entre el que deia Rousseau al segle XVIII i el que a nosaltres ens passa ara. Si vas acompanyat, és més fàcil. Si vas sol, no entra gaire bé, què vols que et digui? Fa, em queda malament que jo digui això, no? Però no entra gaire bé. No, és una mica sí, dens, però dens. Si vas acompanyat és magnífic.
I escolta, i és el que tu deies abans, perdona, Anna, que t'he tallat, aquesta diferència, no?, entre infant i adult.
Sí, abans de Rousseau es considerava que els infants, la infància, no era una etapa en si mateixa, sinó que era un moment de la vida, més o menys galdós, que s'havia de passar ràpidament per poder convertir-te en una persona madura i participar de la societat. O sigui que un infant era considerat una cosa de segona categoria. I en canvi Rousseau diu, no, compte amb això. Un infant no és un adult encongit. Un infant és un ésser que té les seves peculiaritats i és una etapa de la vida que té valor en si mateixa i que si no es passa bé després quan aquests nens i nenes siguin grans doncs seran uns adults amb problemes i el primer que va apuntar això va ser Rousseau.
Clar, per què llegir Rousseau ara mateix, Anna? Per què ens l'aconsellaries? O sigui, a banda, no?, de tu deies, és que és un llibre de referència per qualsevol mestre, qualsevol docent.
Sí, sí. Perquè, mira, nosaltres vivim en un món, el món actual, que només funciona a base de peritatges, etiquetatges, diagnòstics i avaluacions. Tothom avalua tothom i es fan molts informes, molts informes. De tot es fan informes.
Sí.
La gent no s'entén i llavors demana un informe. I Rousseau és un autor que impugna una mica aquesta pràctica general de l'informe, el peritatge i l'avaluació. I que planteja que amb la criatura s'ha de tenir un contacte directe i sobretot se l'ha de conèixer. Els mestres, els educadors socials, els psicopedagogs, estudien molt i moltes coses. Psicologia del desenvolupament, didàctica, organització escolar, psicopatologia... però conèixer l'infant és una cosa que requereix temps i que també necessita que posis entre parèntesi tot allò que saps una mica. No vol dir que ho deixis per complet, sinó que ho posis entre parèntesi. Si tu poses entre parèntesi tot el que saps i et dediques a observar, a escoltar i a parlar amb les criatures que tens a classe, i jo mateixa m'ho aplico amb els joves estudiants a la universitat, doncs descobriràs coses que no trobaràs en qualsevol informe que demanis. I això és una cosa que ens ensenya Rousseau en aquest llibre.
Uh-huh. I, escolta, Anna, com podem definir avui la crisi de l'educació, no? I sobretot, quina seria la lliçó de Rousseau per l'actualitat?
A veure, Rousseau el que diu és que hem d'ensenyar els infants a viure una vida. I viure una vida no vol dir passar-s'ho molt bé i anar al darrere de totes les satisfaccions immediates, que és el que se'ns proposa avui, tant per petits com per grans, perquè no és que només siguin els petits els que busquen el plaer immediat i que no volen la frustració. Mm. És que els grans tampoc. És a dir, tenim uns adults que no volen frustracions, que no volen problemes i que van per la via ràpida. I això també s'encomana als nens. Llavors, Rousseau el que planteja és que la vida representa adquirir el sentiment de la pròpia existència. És a dir, que tu tinguis una certa idea de com entrar en el món i de què voldries fer. Què t'agradaria? Què et dona vida tu a la vida? És a dir, què t'agradaria fer? Què desitges fer? Què desitges saber? Què és el que et fa feliç? I què és el que et permet viure la vida intensament? No en el sentit de la satisfacció, sinó en el sentit de tot el que pots aprendre vivint d'una determinada manera. I Rousseau diu, hi ha gent que ha viscut fins als 100 anys, però no, a la pràctica no ha viscut gens. És a dir, té molts anys, és molt vell, però no necessàriament ha viscut. I això de viure, doncs, depèn de cadascú. Cadascú s'ha de prendre la vida d'una manera que li permeti, doncs, adquirir aquest sentiment de que estàs viu. I això, avui dia, no ho trobem gaire, Mercè. Trobem joves, fins i tot criatures, molt desvitalitzats. Molt desvitalitzats. I jo crec que aquest apunt que fa Rousseau de l'alegria de viure junts, acompanyar-nos, escoltar-nos, que l'educació ha d'ensenyar a viure i que viure és un ofici que amb els altres pots aprendre, és una cosa molt important en Rousseau i crec que és una lliçó per l'època actual.
Uau.
M'enrotllo molt, sempre m'enrotllo
molt. No, no t'enrotlles. és un plaer escoltar-te. Clara, tu deies, i fas pensar. I, clar. Clar, tu parlaves d'ara també. És veritat que estem, i tu, Anna, des de la facultat ho vius i ho veus,
sí.
Vull imaginar diari, no? Tenim uns adolescents que no sé si conviuen molt amb aquesta frustració. Que no saben...
No conviuen gens amb la frustració. Millor dit, no saben ni què vol dir quan se la troben. Per exemple, si un estudiant entrega un treball fora de termini, ells l'envien igual. L'envien igual a psicòleg, a veure si tu l'acceptes, però la idea, ni tan sols demanen disculpes per estar fora de termini. És a dir, que una cosa estigui fora de termini, és que no és que s'ho saltin, que siguin uns rebels, és que ni se'ls hi acut. M'entens?
Sí.
I això no em passa a mi només, eh? Parlo amb professors d'altres universitats i m'expliquen exactament el mateix. És a dir, que el límit no és que sàpiguen on és i se'l salten, és que ni el conceptualitzen com a límit, saps? Ells són el més important, de manera que si t'envien el treball, encara gràcies, agraeix que t'envien el treball, encara que sigui fora de termini.
Sí,
m'explico?
Sí, sí.
És un exemple una mica absurd.
No, t'expliques molt bé.
És un exemple
és així.
Molt concret, no?, sí. per dir que hi ha aquesta qüestió. És a dir, que ells són innocents.
I per què creus que hem arribat?
Es presenten com a innocents, saps? Que no, sí. no han menjat del fruit de l'arbre del bé i del mal. Perquè un que és conscient
sí.
que està fent una cosa malament, no? Aquest treball està fora de termini. Si ara li envio a la professora,
bueno.
almenys pel cap baix demano disculpes. Mira, ja sé que està fora de termini. No. És que ni se'ls hi acut. Per això ja dic que són d'una innocència solemne. Són innocents. Què és l'innocent? El que no sap... ni localitza el límit on està. I això ho veiem molt, veiem famílies que deixen escollir als infants coses que des de que la roba que es volen posar al dematí fins, no sé, si volen anar a fer una activitat extraescolar o una altra, és a dir, allò de l'adult que es fa responsable i es fa càrrec, això no existeix. I és una mala interpretació del que Rousseau plantejava. La gent diu, no, és que això és molt russonià, no? Que el nen sigui feliç, que el nen faci el que vulgui. No, Rousseau no deia pas això. Rousseau el que deia és, hi ha dues etapes. Una primera etapa en la que el nen ha de percebre el món directament a través dels sentits, per tant, res de màquines ni mediacions, ni plays, ni històries d'aquestes, sinó directament al món amb els sentits, que s'embruti ben brut amb la terra,
sí.
que toqui els arbres, que vagi a un lloc on hi hagi natura, que miri, observi, toqui, tasti... Tot això és una primera etapa. I després, diu Rousseau, ve una segona etapa. La segona etapa, tothom se la salta. I tothom diu, bueno, no, Rousseau, el que diu és que el nen és bo per naturalesa. No,
ja
Rousseau
està.
Diu...
No.
El nen ha d'estar en contacte amb el món i no hem de convertir el nen en una cosa que no és, perquè com que encara no el coneixem, l'hem de conèixer. Primera etapa. Però la segona etapa és l'estira i arronsa amb la societat. La segona etapa és saber on estan els límits. Potser no t'agraden, segurament no t'agraden, però tu has d'aprendre a circular amb aquests límits. Si entregues un treball fora de termini i la professora resulta que te l'accepta, almenys en el correu electrònic posa «soc conscient que està fora de termini, demano excuses». I sol·licito que la teva benevolència, com a mínim, no?
Anna, i què hem fet? Què hem fet per arribar fins a aquest punt? Per arribar a aquest... Ostres, és que és molt... O sigui, el fet que no sàpiguin demanar disculpes...
No és que no sàpiguen, és que no se'ls hi acut, m'entens? No se'ls hi acut perquè el límit no el veuen respecte d'ells. Estan molt acostumats a ser ells els més importants. O sigui, jo a vegades pregunto, com us ho feu per fer amics? Per fer un amic, què feu?
I
saps
què
em contesten? Parlo de mi, li explico la meva vida. Dic, home, no, dic, així no es fa amics. Explica'm la teva vida. Es fan amics, preguntar-li a l'altre com es diu, on viu, quants anys té, si té germans, no?
Que bo.
Però moltes vegades són amics i no saben res de l'altre. Pràcticament res de l'altre, o molt poc. Llavors jo crec que, això és una cosa que els sociòlegs a partir de la dècada dels 90 ja van començar a apuntar, que hi ha una mena de narcisisme cultural. Narcisisme vol dir que, bueno, tu ets el més important, estàs encantat d'haver-te conegut i ni se t'ha acut que hi hagi altres coses. I ara, imagina't, les normes menys, no? Llavors les normes és com que no... És com que no van per ells, però no ho fan de mala... És a dir, no ho fan amb mala voluntat. Nosaltres ens rebel·làvem, no? Ens la saltàvem. Però tu ets conscient d'una cosa i llavors te la pots saltar. Si no n'ets conscient, no és que te la saltis, és que ja no la veus, no? Llavors jo crec que és una tendència social que el liberalisme i la societat de mercat ha portat fins als extrems, i ara ens estem trobant una miqueta amb això. I per això jo crec que en educació necessitem una nova il·lustració. És a dir, tornar una mica al que deia Rousseau, que és molt bé, una primera part de percepció, contacte amb el món, i una segona part d'estirar i arronsar amb la societat. L'individu moral és el que sap què està bé i què no, perquè sap que la societat ho considera així, i a partir d'aquí decideix a veure com, en relació a aquestes regles de la moral de la societat, es situa, no? Llavors, bueno, a vegades pots fer una cosa, a vegades no la pots fer, vas aprenent a viure en societat. Però per Rousseau l'important no és el nen que fa el que li dona la gana, que això és una mala interpretació.
És que això, que quedi
l'important
clar,
de Rousseau clar. És l'individu moral, aquest individu que clar. Coneix les regles i intenta bellugar-se en la mesura que pot en relació a les regles.
Que aquesta seria, mira, Anna, ens queden res, 20 segons, però aquesta seria com la idea que ens hauríem de quedar avui, no? Desfer aquesta mala interpretació del que molta gent, no? Es pensa que és el que veritablement deia Rousseau, no? Avui ens hem de quedar amb aquest què va dir veritablement Rousseau.
Rousseau el que va dir veritablement és que el nen no és la imatge o l'ideal que tenen els adults d'ell, sinó un ésser de carn i ossos amb unes idees i una manera de fer i una manera de relacionar-se amb el món. L'adult l'ha de conèixer i l'ha d'acompanyar perquè finalment pugui formar part de la societat.
Mira.
No deixar el nen sol en relació a la seva pròpia satisfacció,
perquè
no es pot fer càrrec.
Anna, ho hem de deixar aquí.
Molt bé.
Gràcies.